Bon dia. L'Ajuntament de Maià de Montcal proposarà un nou projecte de reurbanització al Molí de Llorenç.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Que potser fent una primera fase seria més fàcil desencallar aquesta situació, motivar futures fases i que la gent que realment, que són els propietaris, han de portar una quota d'urbanització, doncs els hi posem una mica més fàcil, i en el cas de que hi hagi alguna parcel·la, algun propietari que no pugui fer front a aquesta despesa, l'Ajuntament pugui o bé adquirir o bé suportar el cost d'aquestes parcel·les que no es puguin urbanitzar d'entrada, no? Llavors, aquesta primera fase se'ns va presentar fa aproximadament uns 15 dies per part del despatx d'arquitectes que ho està redactant. És una primera fase que seria l'entrada ben bé de l'organització. Vam considerar que s'havia de començar per on hi havia l'entrada, per l'accés a la nacional, per l'entrada principal. I la veritat és que, bueno, en breu, dèiem abans de final d'any, o com a molt a principis de l'any, ja presentar-ho a aquests propietaris afectats, presentar-ho també a la resta de l'organització i intentar tirar-ho endavant.
És l'alcalde de Maià de Montcal, Tavi Casadevall, en declaracions a l'alcalde respon d'Olot Televisió. Com ara escoltaven, a principis d'any pretenen presentar-lo als veïns, qui haurien d'assumir els costos d'aquesta fase inicial, que inclouria enllumenat, aigua, clavegram i una depuradora provisional. Té un cost superior al 1 milió d'euros i es repartia entre una quarantena de parcel·les. L'Ajuntament assumeix, per la seva banda, la redacció del projecte i part administrativa de les millores. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 10 de desembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Olot no implementarà una zona de baixes emissions, el considerarà que actualment és una mesura injusta per la ciutat. Des de l'equip de govern es mostren contundents en contra de la posició que voldria implementar la Generalitat. Els nous pàrquings tancats ajuden a fomentar l'ús de bicicleta de forma més segura. L'Ajuntament d'Olot continua prenent mesures per fomentar un model de mobilitat més sostenible i així aconseguir una ciutat més pacificada. Un 10% dels arbres estudiats a Olot solen necessitar una fitxa exhaustiva d'actuació per possibles riscos. L'Ajuntament d'Olot està fent aquests dies un estudi detallat de 49 arbres de la ciutat. En esports, el Club Tenis Taula Olot afronta una doble jornada històrica contra el segon i el tercer classificat. El conjunt olotí jugarà aquests dos partits amb dues tripletes diferents i amb l'objectiu de seguir al capdavant de la Superdivisió. També parlarem del pavelló municipal d'Esports d'Olot, que acollirà un torneig multiesportiu per al jovent. Es jugaran tres disciplines esportives diferents i podran participar joves d'entre 12 i 14 anys. I a la contraportada serà el torn de la ja disponibilitat de la revista Viu de Nadal. Aquest número recull esdeveniments i actes d'arreu de la comarca i dona protagonisme a les persones que fan poble. Per exemple, hi ha reportatges parlant dels diferents pastorets celebrats a la ciutat o una entrevista pels 325 anys de pessebres a la ciutat d'Olot amb el president de l'Associació de Pessebristes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Feijóo retreu a Pedro Sánchez casos d'assetjament sexual i diu que el feminisme el devia prendre als prostíbols. A l'última sessió de control de l'any, el líder popular li ha retret també els casos de corrupció i el president espanyol ha acusat el PP d'abraçar-se a l'error històric que és Vox. Centenars de metges surten al carrer la segona jornada de vaga per exigir millores laborals i conveni mèdic. Metges de Catalunya xifra el seguiment de l'aturada en un 55% i Salut el situa en només un 7%. Les agències de viatges preveuen fins a un 15% més de reserves per Nadal i més interès per veure aurores boreals. els clients prefereixen viatjar a països asiàtics abans que als Estats Units, segons una enquesta d'AKB. Detenen dos homes en el desmantellament d'una plantació de marihuana a Santa Coloma de Gramenet. Els Mossos intervenen 70 plantes i la infraestructura per al cultiu. A la pàgina internacional, la Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, no recollirà el guardó a Noruega. Segons el comitè del Nobel, la líder de l'oposició veneçolana, que fa un any que està a la clandestinitat, serà a Oslo en algun moment, però no a temps per recollir el premi. I el Regne Unit i Dinamarca reclamen modernitzar la interpretació dels drets humans per endurir la política migratòria. El Consell d'Europa aborda aquest dimecres les peticions per modificar l'aplicació dels drets a les persones migrants.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dimecres no ens portarà cap canvi de temps important. El més destacable és que aquesta matinada pràcticament no ha glaçat enlloc. A l'interior ni al Pirineu només trobem aquella zona tan freda de Das, l'aeròdrom, a tocar del Segre, amb 2 sota 0, però la resta de temperatures són positives. Per exemple, un grau a Olost, a Lluçanès, també a Mieres, 1 de positiu. Aquestes serien les més fredes. I bé, 2-3 graus, per exemple, a Vic i a Olot, 2-3 graus també a més de 2.000 metres, al Pirineu, a la Tosa o a Núria, 3 de mínima, positius. Hi ha inversió tèrmica, es manté aquest cel poc ennuvolat en general, però també amb boires a les comarques interiors, sobretot cap a Osona, punts de la selva, i de dia no descartem també alguns núvols baixos arran de mar, cap a la Costa Brava. En principi el temps no canvia, per tant, tot igual, màximes de 14-18 graus, puntualment 19, i un dia doncs suau pel que fa temperatura amb aquesta nit que no està tan freda com en dies anteriors. Hi ha hagut mínimes per sobre de 10, 11, per exemple, a Palamós, a Llançà o a l'Estartit. També temperatures poc fredes, tot i que Sant Miquel de Fluvià, la zona de Torroella, han arribat a 3 graus positius de mínima. Bé, el temps tampoc canvia els propers dies. El que sí que notarem és que la temperatura baixa un grau o dos cada dia. Dijous, demà, una mica més avall. Divendres, una mica més avall. Però vaja, no ve cap fred important. Sempre amb aquest anticicló, amb sol, núvols, clarianes, alguna boira, però no tindrem el cel totalment serè.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres, 10 de desembre de 2025. Avui comencem parlant de l'Ajuntament de Maià de Montcal, que proposarà un nou projecte de reurbanització al Molí del Llorenç. A principis d'any pretenen presentar-lo als veïns qui haurien d'assumir els costos d'aquesta fase inicial, que inclouria enllumenat, aigua, clavegueram i una depuradora provisional. Té un cost superior al 1 milió d'euros i es repartia entre una quarantena de parcel·les. L'Ajuntament assumeix, per la seva banda, la redacció del projecte i part administrativa de les millores. Asseguren que els diversos milions d'euros que val la inversió total és impossible que la puguin assumir, i és que l'Ajuntament compta amb un pressupost que ronda el 500.000 d'euros anual. El Molí del Llorenç és una urbanització que es va construir de manera il·legal fa dècades als afores del poble, al costat de la carretera N260. Informa Gerard Puigdemont.
Primeres concrecions de l'Ajuntament de Maià de Montcal per tal d'intentar desencallar l'adequació dels serveis i el projecte de millora de l'urbanització Molí del Llorenç. Després de més d'un any treballant-hi, l'Ajuntament proposarà un projecte als veïns de la zona per tal de millorar l'espai i revalorar les parcel·les. Tavi Casadevall és l'alcalde de Maià.
Que potser fent una primera fase seria més fàcil desencallar aquesta situació, motivar futures fases i que la gent que realment, que són els propietaris, han de portar una quota d'urbanització, doncs els hi posem una mica més fàcil, i en el cas de que hi hagi alguna parcel·la, alguna un propietari que no pugui fer front a aquesta despesa, l'Ajuntament pugui o bé adquirir o bé suportar el cost d'aquestes parcel·les que no es puguin urbanitzar d'entrada. No?
Des de l'Ajuntament són conscients que les millores tiraran endavant si els veïns hi posen els diners, malgrat que actualment potser no és el millor moment econòmic per fer inversions i que possiblement no tots els veïns s'ho poden permetre. Per això, un cop presentin la proposta actualitzada de projecte als veïns, l'Ajuntament vol estar atent a la resposta i a les intencions que en tinguin els propietaris.
Engloba unes 37 parcel·les, 37-40 parcel·les, de l'entrada, com t'he comentat. El pressupost aproximat són d'un millor 50.000 euros, aproximadament, i inclou tot el que és l'enllumenat, el tema de l'aigua, del clavegram, es faria una depuradora provisional perquè pogués englobar aquestes parcel·les, perquè la depuradora definitiva, evidentment, seria un cost molt elevat i no es podria repartir per tots els propietaris per igual. I els propietaris haurien de portar, per dir-ho així, el 100% del capital, perquè són els propietaris. L'Ajuntament l'única cosa que fa és iniciar el tram.
Fa prop de 15 anys ja es va presentar un projecte d'urbanització similar que finalment no va tirar endavant. El Molí d'en Llorenç és una urbanització que es va construir fa diverses dècades de manera irregular i en la qual conviuen persones que hi tenen la seva casa, cabanes, autocaravanes i altres tipus d'habitatge. Es calcula que només està habitada al voltant del 50% del total. Tavi Casadevall, que va ser elegit alcalde de Maià de Montcal ara fa 2 anys, es va comprometre a intentar desencallar el problema que tenia aquesta urbanització situada als afores del poble i ara presenten aquesta proposta, com ja van intentar anteriors equips de govern. Des de l'Ajuntament ja adverteixen que és impossible que el consistori assumeixi una millora integral que suposaria diversos milions d'euros d'inversió, quan el pressupost anual de Maià ronda el 500.000 d'euros.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Olot no implementarà una zona de baixes emissions, el considerarà que actualment és una mesura injusta per a la ciutat. Des de l'equip de govern es mostren contundents en contra de la posició que voldria implementar la Generalitat. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, referma que primer ha d'arribar la variant i després es pot començar a pensar en aquest tipus de zones.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
La llei del canvi climàtic aprovada pel govern espanyol el 2021 establia l'obligació d'implementar zona de baixes emissions als municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants que superessin els límits marcats per al diòxid de nitrogen i per partícules. Posteriorment, el govern va aprovar un decret l'any passat que hi afegia l'ozó i que establia que la Generalitat havia de fer una revisió anual del compliment dels valors. Amb l'anàlisi feta aquest any, hi ha 24 municipis de Catalunya que inicialment havien de tenir aquesta zona de baixes emissions al gener, que ara en queden exclosos. En paral·lel, una disposició addicional del decret diu que el Departament de Territori ha de revisar i actualitzar el llistat anualment en funció de les superacions dels límits i dels valors objectius. D'acord amb això, la Conselleria ha revisat el llistat dels municipis que han de tenir habilitada la zona de baixes emissions per a l'any vinent. Dins aquests municipis hi apareix Olot, tot i que la posició de l'equip de govern és totalment contrària a la de la Generalitat. Així ho ha transmès l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
Nosaltres hem fet els estudis previs perquè així ho marcava la llei i per tenir completats aquests estudis que es demana la Generalitat, per saber en el cas que s'hagués d'aplicar Olot doncs, quines opcions tindríem, però deixo molt clar que no implementarem una zona de baixes emissions Olot i que no en vull ni parlar fins que no hi hagi la variant fet.
Arbós insisteix en que si abans no arriba la variant entre Olot, les Preses i la Vall d'en Bas, no té sentit per una zona de baixes emissions a Olot. Detalla que seria congestionar alguna de les dues alternatives que hi ha de mobilitat a la ciutat.
Si no tenim la variant, què farem? Una zona de baixes emissions en un sector que el que ens portarà és que més trànsit es concentri en un altre? Perquè al final, per travessar Olot, tens pràcticament dues alternatives si ets un vehicle. Pots passar pel centre o pots passar per l'Avinguda de Sant Jordi. No hi ha més alternatives. Què fem? Si tanquem una d'aquestes vies o limitem alguna d'aquestes vies, el que estarem fent és congestionant encara més l'altra. Quan en un ens estan passant 22.000 vehicles al dia i a l'altre 18.000.
L'alcalde d'Olot ha confirmat que ha traslladat el seu posicionament als responsables de la mateixa Generalitat i diu que a hores d'ara la implementació d'aquesta zona seria una mesura injusta per la ciutat. En mobilitat, els nous pàrquings tancats ajuden a fomentar l'ús de bicicleta de forma més segura. L'Ajuntament d'Olot continua prenent mesures per fomentar un model de mobilitat més sostenible i així aconseguir una ciutat més pacificada. Aquesta mesura forma part d'una campanya amb l'objectiu de reduir les emissions contaminants i guanyar en qualitat d'aire. Durant els pròxims mesos, l'àrea de mobilitat preveu la implementació de nous carrils bici, informa Néstor Carvajal.
L'Ajuntament d'Olot ha instal·lat aparcaments de bicicletes tancats a 6 punts diferents de la ciutat. Es concentren al centre i també n'hi ha a l'hospital, al costat dels pavellons d'esports i a l'avinguda Pere Badosa. El regidor de Mobilitat i Transició Energètica, Isaac Cribillers, fa una valoració de la utilitat d'aquest pàrquing.
La bicicleta elèctrica està a l'ordre del dia. És una bicicleta que generalment té un valor més elevat d'adquisició i també la bicicleta no elèctrica pot tenir aquesta mateixa circumstància. Aquest tipus d'aparcaments ajuden a que aquest ús es generalitzi perquè és més segur.
Cribillers afegeix que aquesta activitat té l'objectiu de promocionar i potenciar un canvi de l'ús de l'espai públic, com per exemple millorant la qualitat de l'aire, reduint l'emissió de contaminants, fomentant un model de mobilitat més sostenible i aconseguir una ciutat més pacificada. A més, el regidor explica que tot plegat està controlat des de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament.
Està controlat a través de la nostra de l'Ajuntament, dels serveis d'urbanisme i del tècnic de mobilitat. Es controla el seu ús perquè també hi ha un reglament que determina com es pot utilitzar el règim d'utilització d'aquests aparcaments. No és en continu, sinó que hi ha unes hores i dies limitants i això ho hem de controlar.
Aquesta proposta està dintre del marc d'una campanya per part de l'Ajuntament i assegura que es continuarà treballant amb la implementació de nous carrils bici en els mesos vinents.
I a Medi Ambient, un 10% dels arbres estudiats a Olot solen necessitar una fitxa exhaustiva d'actuació per possibles riscos. L'Ajuntament està fent aquests dies un estudi detallat de 49 arbres de la ciutat. Experts en agricultura controlen l'abast dels arbres i el seu estat de diferents punts d'Olot, com per exemple el Parc de les Mores, les Fonts de Sant Roc o l'Avinguda Aragó, entre altres. La sequera i el vent són dos factors que determinen l'estat dels arbres d'Olot en els darrers temps.
A Olot es calcula que hi ha més de 13.500 arbres situats en parcs i carrers. Aquests dies s'està fent un estudi exhaustiu de l'estat dels arbres a diferents zones de la ciutat. Són concretament 27 plataners de l'Avinguda Astúries i Galícia, 11 exemplars de l'Avinguda Aragó entre Roure Americà i Faig, un freixe davant l'Escola de Música d'Olot, 3 exemplars al Parc de les Mores entre Pollancres i Salses, 4 exemplars a la zona de les Fonts de Sant Roc entre Plataners i Pollancres i 3 exemplars a la zona de l'Escola Pla de Dalt entre Oms i Tilers. Miquel Soler és consultor en arboricultura.
Llavors la nostra funció és mitigar aquest risc. El risc cert no existeix en res, ni en els arbres, ni quan apagues el cotxe, ni quan cuines a casa teva amb gas, però sí que hem de mitigar el risc al màxim possible. En aquest sentit valorem molt, per exemple, l'ocupació sota els arbres. Si hi ha una branca perillosa que si cau al riu, no ens preocupa tant com si cau al mig d'un parc infantil. Val? Llavors aquí les actuacions seran diferents en un cas o en un altre. Una altra cosa també valorem és el cost de reduir aquest risc. Si reduir aquest risc té un cost tan elevat que no val la pena, doncs s'han de prendre decisions diferents. I si té un cost tan menor que tampoc val la pena, doncs no actuem.
Segons els experts que fan l'estudi, un de cada 10 arbres sol presentar algun símptoma que els obliga a fer un informe més exhaustiu amb possible actuació.
Tenim comprovat que quan mirem el risc, actuem o hem de fer una fitxa així més completa o hi ha més complicacions en un 10% dels arbres que mirem. Això és l'habitual, que no és menys el que hem trobat aquesta setmana aquí. Amb la sequera sí que hi ha hagut un augment, però no tant de perill, sinó d'arbres que s'han mort. Quan un arbre es mort, bueno, el risc ja és igual. És un arbre que, no dona beneficis, sigui perillós o no, l'has de treure. I tenim molt en compte, fem estudis bastant complets de vent, d'on venen els vents, quines èpoques, com es canalitzen. Això és molt important i és una cosa que estudiem bastant a fons.
Aquests dies van arbre per arbre que tenen marcats per controlar el seu estat. Primer fan una fitxa, mesuren l'arbre, després fan una avaluació visual i en detecten desperfectes. Tot seguit els piquen amb un martell i amb un altre tipus de maquinària per valorar l'estat de la fusta. Després de tenir tota la informació, fan un pla d'actuació, si cal. Aniol Sellabona, regidor de Serveis Urbans.
Aquest informe el que ens marca és quina és la diagnosi d'aquests arbres i després ens marca també quina és l'urgència o el risc o la gravetat de la situació que hagin pogut identificar. Ens marcaran quines són aquelles actuacions que hem d'executar de manera més ràpida perquè sí que poguessin suposar algun tipus d'inseguretat.
Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que estudis exhaustius d'aquest tipus els feien cada 2 anys, però que des de fa un temps els fan cada any, en part per la greu afectació que ha provocat la sequera entre els arbres de la ciutat i també per les caigudes d'arbres en moments puntuals.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
A la pàgina cultural, la comunitat colombiana d'Olot celebra la Noche de las Velitas. Es tracta d'una celebració que serveix per donar la benvinguda a Nadal. A la vigília de la Immaculada Concepció van fer una missa al Santuari d'Altura i a la sortida van encendre tot d'espelmes i van menjar plegats. Es tracta d'una tradició catòlica colombiana.
Ja s'ha publicat la revista gratuïta Viu d'aquest Nadal. Editada per Corissa Media Group, la revista torna un any més per les dates nadalenques. Dintre es pot descobrir reportatges, entrevistes i esdeveniments d'arreu del territori, com per exemple una entrevista feta al president de l'Associació de Pessebristes de la Garrotxa, Miquel Serrat, amb motiu dels 325 anys. També podem llegir un ampli reportatge a un dels actes imprescindibles com són els pastorets de l'Orfeo. El director de Ràdio Olot i Olot Televisió, Joel Tallant, explica una anècdota relacionada.
Els pastorets d'aquí Olot, jo penso que pels actors són un gran problema perquè el públic se sap moltes vegades millor que ells el paper.
El paper, sí.
Per tant, si et toca fer-ho, que a mi em va tocar fer-ho un any...
Vas haver de fer els pastorets.
Sí, sí.
Mira, aquesta no la sabíem, veus?
Sí, vaig fer d'Àngel Gabriel. I, esclar, a més era en castellà. I recordo que, clar, em vaig haver d'empullar el paper, però és clar, això era un problema perquè tothom se sabia el paper millor que jo i per tant és d'una pressió que no us ho podeu arribar a imaginar.
Tallana afegeix que la revista de Nadal té la intenció de donar visibilitat a totes aquelles persones que per aquestes dates organitzen activitats i, sobretot, donar protagonisme a les persones que fan poble.
Un munt d'activitats al voltant de cada número que són pròpiament de l'època, com és el cas d'ara de Nadal. Però vàrem decidir ja fa un temps donar-li un plus a la revista perquè no caduqués en el moment en el que s'acabaven les festes, per exemple, no? I per això hi ha tot aquest apartat a part que es dedica a recollir diverses coses. Creiem que, per exemple, en aquesta època de l'any pot venir molt de gust llegir com eren els carrers d'Olot abans, quin nomenclàtor tenien.
La revista es pot trobar en diferents punts de la ciutat, com a l'Ajuntament i locals d'interès, per qui vulgui llegir-la.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres amb el Club Tenis Taula Olot, que afronta una doble jornada històrica contra el segon i el tercer classificat. El conjunt olotí jugarà aquests 2 partits amb 2 tripletes diferents i amb l'objectiu de seguir al capdavant de la superdivisió. El partit contra l'Arte al Santiago jugarà aquest divendres i diumenge rebrà el Cajasur Priego. Ens ho explica tot plegat l'Aniel Puigvert.
7 partits jugats, cap derrota i primers de Lliga. Aquests són els números del Club Tenis Taula Olot abans d'afrontar una doble jornada que serà històrica pel club i per l'equip de superdivisió. La tripleta per aquest divendres estarà formada per 3 jugadors nacionals, Rafael de las Heras, Arnau Pons i Miguel Ángel Pantoja. Aquests 3 jugadors seran els encarregats d'intentar puntuar al pavelló de l'Arteal Santiago, equip candidat a estar a la part alta de la classificació. El conjunt gallec és tercer amb 9 punts i si l'Olot no aconseguís guanyar aquest partit, encara seguiria entre els 2 primers classificats. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xevi Selles, explica la importància de sumar en aquest primer partit.
Un equip complicat, una pista complicada, no? Per tant, primer, si ens centrem en aquest partit, intentar anar a Santiago a puntuar. Seria, pensem que seria un bon resultat, i anem amb ganes de guanyar, no? I amb una tripleta que pensem que podem donar guerra, però almenys puntuar ens donaria aquest punt per afrontar el proper, llavors el diumenge, el partit contra el Cajasur.
De fet, el partit gros d'aquesta doble jornada serà diumenge contra el Cajasur Priego, equip que ha guanyat les últimes 7 lligues. Per aquest partit, el club tenis tal Olot seguirà amb dos jugadors nacionals, com Rafa de las Heras i Miguel Ángel Pantoja, però Prebost serà qui substituirà Arnau Pons.
Diumenge jugarem, si no hi ha res de nou, jugaríem amb Prebost, jugador que avui per avui poder és el que està més en forma de tota la plantilla, amb un tenis taula excels en molt bona forma, i estarà acompanyat del Rafa de las Heras i el Miguel Ángel Pantoja. Pensem que una tripleta potentíssima, Veurem llavors què ens porten aquests del Cajasur, perquè realment tenen una plantilla àmplia i de molta, molta qualitat.
Ara mateix el club tenista l'Olot és primer amb 13 punts, el Priego segon amb 12 i l'Arteal és tercer amb 9. El partit d'aquest divendres a Santiago de Compostela jugarà a les 6 de la tarda al camp de futbol Sant Lázaro. Diumenge el Cajasur Priego visitarà el pavelló d'esports d'Olot en horari matinal a 2:15.
De tenis taula passem a parlar del pavelló municipal d'esports d'Olot, que acollirà un torneig multiesportiu per al jovent. El jugaran 3 disciplines esportives diferents i podran participar joves entre 12 i 14 anys. Es formaran diversos equips amb la condició que hi hagi un mínim de 2 nois i 2 noies.
A part del casal esportiu que hi haurà durant les vacances de Nadal, des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot han impulsat un torneig multiesportiu en què cada equip desconeixerà quin esport serà el protagonista de cada jornada. Del 29 al 31 de desembre, els joves nascuts entre el 2011 i el 2013 podran participar en aquest torneig, on es jugaran 3 esports diferents: futbol sala, bàsquet i voleibol. En cada partit, els equips jugaran de forma aleatòria en algun d'aquests esports. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, explica quin és l'objectiu d'aquest campionat.
Sigui més hàbil en un esport, també s'haurà d'adaptar en l'altra disciplina esportiva, de tal manera que puguem passar una bona estona, que a través d'aquesta competició sana doncs puguin també conèixer, relacionar-se amb altres infants i amb altres joves, que habitualment doncs poder, perquè no són els que van a la mateixa, en aquest cas a la mateixa escola, al mateix institut, i per tant doncs que també sigui un espai de socialització, de poder trobar-se amb companys que no es troben habitualment i que ho puguin fer a través de la pràctica esportiva.
Cada equip ha d'estar format entre 6 i 8 participants, amb la condició que hi participin 2 nois i 2 noies, per tal d'assegurar la inclusivitat en aquest torneig. Des de l'organització han previst que hi hagi una participació d'una desena d'equips com a màxim. El funcionament serà que els partits tindran una durada de 20 minuts i es duran a terme des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia. Les inscripcions per a poder participar en aquest torneig multiesportiu de Nadal es poden fer fins el 14 de desembre a través de la web de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Arriba el moment de la contraportada, on avui parlarem de la revista Viu de Nadal, que ja està disponible. Aquest número recull esdeveniments i actes d'arreu de la Garrotxa i dona protagonisme a les persones que fan poble. Per exemple, hi ha reportatges parlant dels diferents pastorets celebrats a la ciutat, o una entrevista pels 325 anys de pessebres a la ciutat d'Olot amb el president de l'Associació de Pessebristes. A més, la revista no només se centra en les festes del moment, sinó que fa un enfocament global de l'època d'hivern arreu de la comarca.
La contraportada.
Entre la multitud d'actes nadalencs que es poden veure aquests dies per tota la comarca, n'hem trobat un de nou i curiós que ha impulsat la comunitat colombiana que viu a Olot. A la vigília de la Immaculada Concepció, al vespre abans concretament, el Santuari d'Altura va acollir una missa en català i en castellà per celebrar el Dia de las Velitas o Noche de las Velitas, una festa catòlica colombiana que dona la benvinguda a aquests dies de festes. I Adi Mateus és membre de l'organització de la Noche de las Velitas.
Per nosaltres és celebrar el començament de l'època nadalenca. Doncs el que fem és això, cada família té les seves velites i aquest dia, a la nit del 7 de desembre, sortim al carrer, als veïns, als famílies, i encendem les velites, fem un compartir, cantem cançons nadalenques, i això per nosaltres és el començament de l'època nadalenca.
I d'aquesta manera, un cop acabada la missa, tothom va encendre les espelmes, les van col·locar per tots cantons i van menjar plegats. El mateix santuari d'Altura també va quedar il·luminat per desenes d'espelmes enceses.
És l'únic país en Latinoamèrica, i s'entén que aneu de bat, tampoc és l'únic país que celebra això. Per nosaltres és molt important i per això que tant hem decidit d'intentar de fer-lo la primera vegada i si ens sortim bé d'aquí en endavant continuarem fent la celebració.
Sigui com sigui, el cas és que l'acte va tenir un èxit rotund. L'exterior del santuari d'Altura era ple de gent la tarda vespre de diumenge, una manera diferent de celebrar que ja queda menys per Nadal. El mateix full parroquial anunciava aquest acte, una mostra més que les tradicions continuen però que amb el pas del temps se n'inclouen de noves, i és que en aquest cas són moltes les persones de Colòmbia que viuen a la Garrotxa.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 10 de desembre de 2025. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Ens retrobem a partir de les 3 aquí a l'antena de Ràdio Olot amb més actualitat. Gràcies un dia més per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.